Les malalties psicosomàtiques són aquelles en què el cos parla allò que la ment no pot expressar. L'estrès, l'ansietat o els traumes emocionals poden manifestar-se amb símptomes físics reals. I sovint el repte és diagnosticar i tractar aquestes afectacions de manera integral. Per donar resposta a aquesta realitat, l'Hospital Universitari General de Catalunya ha posat en marxa una nova unitat de malalties psicosomàtiques. Per parlar-ne, avui ens acompanyen el doctor Antonio Arumí, que és cap de psiquiatria de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia, doctor, com estem?
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé. I la doctora Sílvia Falcón, que és coordinadora de Medicina Familiar de l'Hospital Universitari General de Catalunya i Territori Vallès. Doctora, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlem, doncs, d'aquesta unitat, perquè l'hospital precisament l'acaba de posar en marxa, aquesta unitat de medicina psicosomàtica. Però per sentar les bases i per entendre'ns tots de què va aquesta pel·lícula, hem d'explicar què s'entén per medicina psicosomàtica.
Bé, una malaltia psicosomàtica és una malaltia que té manifestacions orgàniques, però que té una base psicològica o psiquiàtrica. Un pacient, imagina't, que té una patologia física. Podem parlar d'un... com a conseqüència de l'ansietat, pot tenir un mal de cap, una cefalea, pot tenir problemes intestinals, pot tenir un problema... palpitacions, se li fa un estudi mèdic i es descobreix que no té res. No hi ha cap patologia mèdica que ho justifiqui. Mm. Per què? Perquè l'ansietat, com deies abans molt bé, l'estrès, problemes que tenim amb el dia a dia, ens pot ocasionar que el cos ens doni un avís. I aquest avís ens el dona mitjançant una sèrie de símptomes físics. Si tu vas al metge i el metge et diu que no tens res, tenim que buscar solució. I aquesta solució és tractar aquests problemes mitjançant la psiquiatria o la psicologia. Mm. Bé, si donem sortida amb un tractament adequat, podem evitar que es manifesti d'aquesta manera.
Val. Per tant, això vol dir que s'hauria d'entendre el pacient com un tot i no centrar-nos únicament en la part afectada, és allà on es localitza el dolor? Seria això?
Clar.
Exacte.
El pacient al final és cos i ment, no? Nosaltres... l'altre dia, en una entrevista que ens fèiem, comentàvem, t'ho imagina't que tu vas amb el cotxe i de cop i volta es encén una llumeta i et diu que hi ha alguna cosa que no funciona bé. Bé, un símptoma psicosomàtic és una llumeta que s'encén i es diu que no anem bé. Uh-huh. Que no anem bé. Complicat és identificar-ho i complicat és, clar, al final el pacient el que no vol és que va un especialista, un digestòleg, un cardiòleg, un neumòleg i li diu, no, si no hi ha res. No hi ha res, però per què tinc aquest dolor? Per què tinc aquesta molèstia? Per què noto aquest símptoma? Si localitzem aquest símptoma i l'identifiquem i diagnostiquem, podem donar sortida mitjançant la medicina psicosomàtica.
Clar. I aquí és molt important, suposo, que la medicina familiar ha d'anar del bracet de tot aquest procés, tenint en compte que és el primer filtre i que aquests professionals són els que coneixeu realment els pacients de manera global i personal. És així, no, Sílvia?
Exacte. Sí, sí. Tal qual és el que dius. Llavors, és el que comentava l'Antonio, que moltes vegades apareix un símptoma, jo que sé, un mal de cap, no?, i moltes vegades els metges doncs ens centrem a buscar la causa, que és el que ens toca fer, i descartem tot amb proves que necessitem. Una vegada que hem descartat tot això, és el que diem, no tens res. Bueno, no tens res, potser orgànic, però sí que hi ha una molèstia i una simptomatologia que hem de tractar. Llavors, en molts casos acabes anant als especialistes perquè realment vols que t'expliquin per què tens això, i quan ja has fet unes quantes visites i et diuen que no hi ha res, moltes vegades acabes al metge de família, no? I dius, he anat aquí, he anat allà i no em troben res, però jo continuo amb aquest mal de cap. Metge de família, tenim la sort que el contacte amb el pacient normalment és bastant proper i habitualment el coneixem des de fa molt temps i el mirem des d'una visió global. Llavors analitzes... estàs nerviós, estàs amoïnat, estàs dormint bé, o sigui, moltes altres coses que ens produeixen aquests símptomes. I és quan dius, bueno, és que estàs amoïnat, vale, però també necessites una solució amb això. No tot ho podem fer amb medicació que ens pot ajudar. Llavors, treballar conjuntament per poder oferir el tractament que necessita global per tot això és que és bàsic.
Clar. Volies apuntar alguna cosa més?
Sí, bueno, una mica el que diu la Sílvia, no? Si tu no identifiques la malaltia ràpidament, aquest pacient comença a donar voltes, vale? Va a molts especialistes, van passant mesos. A vegades els psiquiatres veien pacients que porten anys anant d'especialista amb especialista i ningú li troba res. Si hi ha un metge de família que identifica el problema i te l'envia, es posa la solució ràpid. Ens evitem això d'anar donant voltes per tantes bandes i tants llocs, i sobretot perquè el pacient li crea una angoixa tremenda. Si tu et diuen, si tu dius estic malalt i et diuen no tens res, què fem?
Ah, estàs amoïnat.
Hombre,
sí. Sí o sí,
perquè
sí.
Les solucions.
I et trobes malament i encara t'amoïnes més i encara et trobes pitjor. O sigui que quan el comences a tractar, millor per tots.
Exacte.
Per tant, la voluntat d'aquesta nova unitat és evitar que els pacients vagin, com ara explicàveu, d'especialista en especialista sense trobar una solució, i també per evitar proves que siguin innecessàries, no?
Clar. Clar, un cop s'ha fet les proves pertinents, si no fa falta més proves ja no es fan, evidentment. Anem per una altra banda. Aquí és important pensar que moltes vegades una mala qualitat de vida, uns hàbits de vida incorrectes, una forma d'entendre la vida que no és adequada, provoca aquesta senyal d'alarma. Què fem nosaltres? Podem orientar i podem identificar, imagina't una persona que no es cuida físicament, una persona que no s'alimenta bé, una persona que no sap controlar l'ansietat perquè no coneix tècniques de relaxació o no coneix certes teràpies psicològiques, es manifesta físicament, perquè està aquesta senyal d'alarma. Que llavors la unitat el que vol d'alguna manera és identificar i donar solucions, no solament solucions farmacològiques, sinó solucions integrals.
Sí.
Tot el que pugui ajudar al pacient.
Mm-hmm. Hi ha un perfil de pacient que pateix aquest tipus de malalties?
El patidor.
Sí. Rius perquè ets patidora?
No, perquè normalment, bueno, també és una pregunta bastant recurrent i habitual, no? Allò d'identificar, de posar cara, de fer la fotografia, no? Del tipus. Tipus. No sé, per això preguntava si hi ha un tipus de pacient que s'ajusti, doncs, a aquest perfil, no?
Sí, a més el patidor... Sí. El patidor
ja de mena, jo crec que sí. Està...
El patidor, patidora, t'expliquen el seu historial. Et diuen, no, jo quan tenia exàmens al col·le, abans de l'examen tenia nàusea, o a vegades tenia una mica de diarrea, o tenia mal de cap, o no dormia bé, això m'ha passat sempre, o quan vaig començar a sortir amb una noia... m'angoixava, o una dona diu, quan vaig tenir el meu fill, el primer fill, no dormia per la nit i m'apropava el nen pensant que a veure si respirava o no respirava. El patidor, o surt dels meus fills per la nit i ostres, fins que no arriben a casa pateixo. El patidor és com si tinguessis un motor encès al cos contínuament, i aquest motor encès innecessàriament et fa que el cos es vagi agotant, i al final d'alguna manera surt d'aquest... Quan més temps pateixes, més fàcil és que tinguis problemes a nivell orgànic.
Per tant, relaxem-nos tots.
No, aprenem a portar bé el patiment, aprenem a controlar-lo, i aprenem a que no per molt patir les coses van millor.
Sí, sí.
El patir no serveix de res moltes vegades.
I tant, és innecessari. És allò de... I moltes vegades, ja ho hem dit, posar la tireta abans de la ferida.
Exacte.
No? Si no sabem com aniran les coses, no cal patir abans d'hora.
Passa que és complicat dir-ho.
Sí.
És complicat fer-ho. I es té que aprendre.
I tant.
I es necessita un temps.
Sí, sí.
I si parlem de malalties tipus, quines serien les malalties psicosomàtiques més freqüents?
Buf, en tenim unes quantes, però bueno, podríem agafar des de palpitacions, sensació d'ofec, mals de cap, mals de panxa, diarrees, dolors cervicals... No sé, és que n'hi ha tantes. Dolors, a vegades, que tampoc trobes res, que dius, és que em fa mal tot. No sé, segur que em deixo alguna, però...
Símptomes físics de dalt a baix tenim moltíssims, clar. Tenim molta simptomatologia. Totes elles lleus moltes vegades, o a vegades greus, i a vegades també pot haver símptomes, però pot haver també malalties que no es controlen. Un hipertens, que tot i que va al cardiòleg, i tot i que va i pren medicació per l'hipertensió, no millora. Un diabètic que, tot i fer medicació per a diabetes, es descompensa. Llavors, és veritat que a vegades són símptomes, però a vegades són malalties que no s'acaben de controlar a l'especialista, perquè si hi ha un fons, hi ha una hipertensió que és l'hipertensió de la bata blanca. Que tu vas al metge, I quan vas al metge la tensió et surt més alta. Pues imagina't això, no oblidem de la taula blanca, l'hipertensió de estic angoixada perquè el meu fill m'estic a examinar i està a final de curs, i de cop i volta l'hipertensió em puja la tensió arterial, i tot i que prenc
dos o tres medicacions, sí, no el controles, o amb situacions de que estàs angoixat amb la feina o amb situacions personals una mica complicades, tot això et pot empitjorar el control d'una patologia crònica. Llavors, a vegades ens centrem en augmentar la medicació, porto una pastilla, doncs pugem la dosis o pugem dos. Bueno, potser hem de tractar realment la base d'aquella situació que està fent que no estiguis ben controlat.
Clar, el fons del problema. El que tractem és el símptoma, però el fons, que seria aquest fons d'angoixa, de patiment, de no portar bé les situacions, és el que t'acaba afectant.
Segur que us heu trobat en alguna ocasió d'un pacient que arriba que dies enrere ha tingut uns símptomes i justament quan va al metge, jo crec que és el síndrome contrari al de la bata blanca, és a dir, ja no em fa mal res.
No tinc res.
Tal qual.
Sí?
Sí.
Això passa també.
Sí que passa, sí. Venen i ja és que ja em trobo bé. O al revés, venen i encara tenen una mica la molèstia, els fas la visita, els explores, fas l'interrogatori... I llavors, quan els hi expliques una mica tot o que no hi ha res, després de fer la valoració, és que ara ja estic bé.
Clar, perquè la gent...
Ja estic bé, s'han quedat tranquils. Ja els també. Has explorat, ja els has visitat, han vist que no tenien res i llavors ja estan tranquils. Ara ja no em fa mal.
Clar, si em dóna por tenir una malaltia
sí.
I la nego, no la tinc, no? El que no reconeixo com a malaltia no ho tinc. A vegades produeix aquesta situació, aquesta por que em diguin que tinc una patologia important. Els psiquiatres també acostumem a rebre pacients que minimitzen els seus símptomes, eh?
Yeah.
Et diuen que estan millor i al final ve la família i et diu, ostres, com et pot dir que està bé si no està bé?
Ja, ja, ja. I el pacient pot reconèixer ell mateix una malaltia psicosomàtica? És a dir, es pot arribar a conèixer també que sap perfectament quan té aquestes taquicàrdies o quan té aquest mal de panxa. No sé si ara estic tirant pedres contra la nostra pròpia teulada, perquè ja ens diuen moltes vegades, no us automediqueu, no us feu de metges, aneu sempre als professionals. Eh? Però hi ha gent, hi ha pacients que es coneixen?
Que el pacient diu, soc així, no?, d'alguna manera. Soc així, sempre he estat d'aquesta manera, però no sé com controlar-ho. Sí que ho reconeixen molts, eh? Perquè...
Sí.
Soc patidor. O sempre quan he tingut un problema m'ha passat això. Però clar, el problema és que no saben com fer per controlar-ho. Els diuen que no hi ha solució, que no hi ha res, no?
Bueno, trobes les dues situacions. Una aquesta que sí i altra que potser quan parles amb ells i els hi demanes si hi ha alguna situació que els hi pot causar això, et diuen sí, però haig de tenir alguna cosa.
Exacte.
Llavors sí que diuen sí, estic més nerviós o estic dormint malament... però haig de tenir alguna cosa, perquè això no és suficient perquè jo tingui doncs, aquest mal de cap o aquestes palpitacions. Llavors, és després, quan veuen que no hi ha res, que sí que es queden tranquils, però bueno, és el que diem, continua una aquella molèstia, llavors hem de fer doncs, el treball conjunt.
Exacte.
Clar. I què és el que està passant amb la salut mental, que jo no sé si vosaltres com a professionals, des de la pandèmia... s'ha destapat, hi ha hagut una explosió, s'ha desestigmatitzat precisament la salut mental i la gent ja no té tants problemes a l'hora d'anar als professionals a explicar els problemes que té.
Clar. Home, exposar la societat a un trauma tan greu com va ser la pandèmia, surten moltes coses que estaven amagades o que no manifestaven, no? Al final... Nosaltres tenim una societat de benestar que semblava que tot estava bé, que tot estava controlat, i de cop i volta apareix un petit virus i s'emporta per davant a moltes persones i altera absolutament la nostra forma de viure durant 2 anys. Situació traumàtica, molt traumàtica. Si a això li ajuntem situacions que es van produint en el dia a dia, doncs per la forma de viure, perquè el ser humà no està acostumat a certes coses que li demanem a dia d'avui, a nosaltres... A nivell antropològic, com vivíem fa 100 anys, fa 200 anys, i com vivim a dia d'avui, no? On estem, com vivim, amb què treballem, quines relacions tenim entre nosaltres. És un còctel molt important, d'ajuntar situacions socials que han anat canviant amb el temps i que ens fan viure d'una forma que no estem acostumats, com a éssers humans, més un trauma tan greu com la pandèmia. Clar, aquí apareix amb molta intensitat, molta patologia, i per això és veritat que ha augmentat tant els últims anys. Però és una suma de factors, no és un factor sol. La pandèmia va ser el gran desencadenant.
Per tant, aquest augment de casos que veiem avui dia no són únicament perquè li haguem tret aquest estigma de sobre, sinó perquè també el tipus de vida que portem doncs ens ha abocat a tenir aquests problemes.
Sí, la salut mental els últims 20 anys contínuament ha anat augmentant la patologia. No és, és veritat que la pandèmia ha suposat una explosió, però ja fa molts anys, molt temps, que realment es nota aquest... Societats amb un benestar important donen la sensació de que tindria que haver menys patologia, però hi ha moltes vegades més patologia, perquè si tot aparentment em va bé, també tinc més temps per donar-li voltes a coses o per complicar-me la vida. Quan tinc que subsistir, tot en massa països que estan en situacions molt pitjor que Europa, i la patologia mental és més patologia mental més li podríem dir orgànica, no? És més malalts psicòtics, depressions endògenes a les societats més avançades, sinó perquè als Estats Units és on hi ha més pacients psiquiàtrics, és una societat molt més avançada teòricament, o països o Alemanya o països europeus. Aleshores, és veritat que el benestar a vegades fa que ens compliquem més la vida, perquè si tenim menys, si jo tinc problemes per poder menjar o per poder treballar o per poder subsistir, segurament no em preocupo tant de certes coses. Si jo tinc una vida bastant més tranquil·la, tinc més temps per preocupar-me,
més temps
per pensar, per angoixar-me, per pensar, ostres, per què la meva vida és així, no seria d'una altra manera, per què m'ha passat allò, per què no he fet el que tenia que haver fet, per què vaig fer jo, per què amb la meva parella passen aquestes coses, per què el col·le, per què els nens, per què em diuen, per què els mitjans de comunicació. Al final podem pensar molt més, i el pensar molt més a vegades és pitjor, és tan dolent pensar molt com pensar poc, moltes vegades.
Sí, i demanar ajuda ara potser no passa res. Potser fa 60 anys demanar ajuda en aquest aspecte
feia vergonya.
Sí.
Era un estigma.
Sí. I estava mal vist i quedava malament, i en canvi ara no. I això també fa que molta gent potser amb la mateixa situació d'ara fa 50 anys s'ho callaven, no deien res, perquè què em diran si me'n vaig al psicòleg o... I ara ho diuen, perquè no passa, és que no passa res. O sigui, i potser això també fa que veiem més pacients.
I també és important les redes socials.
Sí,
les
i tant.
Les redes socials
justament
identifiquen sobretot els joves,
persones públiques que han reconegut haver passat per una mala experiència, un mal tràngol, i haver reconegut allò com una depressió, estrès,
exacte,
i que ha facilitat doncs que la ciutadà de peu doncs també li sigui més fàcil,
exacte,
no?
Sí.
Als professionals. Molt bé, doncs avui hem descobert en què consisteix i com funciona aquesta unitat, aquesta nova unitat de l'Hospital Universitari General de Catalunya, i ho hem fet de la mà dels doctors Antoni Bromí i la Sílvia Falcón, que ens han acompanyat avui al programa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé.
Adéu.